Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
El Cafè Literari, cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell.
De 8:30 a 9 del vespre.
El Cafè Literari.
A Ràdio Televisió al Vendrell.
El 107.1 de l'FM, presentat per Aaron.
El Cafè Literari amb Aaron de Balaguer.
Hola, molt bon vespre a tothom, vendrellencs i vendrellenques, i benvinguts a una nova edició d'aquí del Cafè Literari. Què tal? Com esteu? Com heu passat la setmana? Bé? Doncs abans de començar el programa d'avui, volem explicar que del dia 24 de gener al 28 de març de 2025, al Centre Cívic Sagrada Família, al carrer Provença 480 de Barcelona, hi haurà un taller de creació de poesia i prosa poètica a càrrec de la Júlia Ferrer. Cada divendres de 6:45 a les 8 del vespre. L'entrada general té un cost de 85,49 euros, que la inscripció prèvia i les places són limitades. Per a la subvenció dels impostos, dels imports als cursos, cal informar-se en el mateix centre. Altrament, l'entrevistada d'avui serà la Isabel Maria Ortega i Rion, és una poeta. Així que si sou mans al cafè i sou mans a la literatura, benvinguts aquí al Cafè Literari.
L'efemèride del dia.
Doncs avui, 19 de febrer de 2025, ens en recordem d'André Breton, que va néixer el 1896 i va ser un escriptor francès, i va morir el 28 de setembre de 1966. I ens en recordem de la mort d'Umberto Eco, que va ser un escriptor italià nascut el 5 de gener de 1932 i va morir el 19 de febrer de 2016. Des d'aquí ens en recordem de la mort d'Umberto Eco i del naixement d'André Breton.
Recomanacions digitals.
I la primera recomanació d'avui és un poema de Sergi Pasqual, conegut a Instagram com a Sergi Almodóvar, intitulat Jugàvem a ser lliures. Jugàvem a ser lliures i ens vàrem trobar amb les pors de l'instant, remenant el present amb cabòries de futurs que mai succeiran. Jugàvem a ser lliures i el futur va segrestar el present que ja és passat. Jugàvem a ser lliures fins que es va imposar el toc de queda de la realitat. Exaurida es replega l'ànima en la còmoda seguretat d'un sofà atrotinat pel pes dels anhels perduts. I tot seguit, el meu racó, que és un conte de Laura Ribas i Canals, coneguda a Instagram com a L. Ribas i Canals. Ribas Canals. T'ensenyaré el meu racó on les fades es pentinen, un lloc amagat entre els plecs del temps i els somnis d'infantesa. És un espai secret on la llum del sol es filtra suaument a través de les fulles dels arbres, dibuixant patrons de llum i ombra a terra. Aquí les fades es reuneixen a l'alba i al capvespre, amb els seus cabells daurats, brillants com fils d'or en el vent suau. Les seves rialles s'escolten com murmuris en l'aire i el seu perfum dolç omple l'ambient amb una fragància encantadora. El meu món és petit, però en tinc prou. En aquest racó màgic, els dies passen sense pressa, com un riu tranquil que serpenteja per les valls de la imaginació. Cada detall d'aquest lloc em parla amb una veu pròpia, el cant dels ocells, la remor de les fulles, el so llunyà d'un rierol. Aquí el temps es deté i l'ànima troba repòs. És un santuari on els pensaments flueixen lliures i les preocupacions del món es dissolen en l'aire. Aquest racó és una finestra a l'infinit, on els somnis prenen forma i les esperances creixen com flors salvatges. És un recordatori constant de la bellesa en les coses senzilles i de la màgia que es pot trobar en els racons més inesperats en la vida. En aquest espai em sento jo, perquè el meu cor i la meva ment estan en harmonia amb la natura i l'univers.
Thank you. l'entrevista.
I abans de deixar-vos amb l'entrevista d'avui, com hem dit a l'inici del programa, tenim a Isabel Ortega i Rion, que va néixer a Tarragona el 1955 i és escriptora i traductora, llicenciada en Psicologia i en Filosofia per la Universitat Rovira i Virgili. Ha treballat com a professora de Llengua i Literatura Catalanes a l'ensenyament secundari al Baix Llobregat. En poesia ha publicat en Filall, 2002, Premi a Comas i Maduell de la ciutat de Tarragona, Runa Plena, Arola Editors, 2004, Nòmada, Cossetània Edicions, 2009, Medusa, Cossetània Edicions, 2013, Cues de Sargantana, 3 i 4, 2019 i Gravetat, Godella Edicions, 2022. També ha participat en diverses publicacions col·lectives. Per Gravetat, precisament, l'entrevistem al programa.
Hola, doncs moltes gràcies per haver acceptat l'entrevista. Presenti's una mica, si us plau.
Hola. Com vols que em presenti?
Doncs, qui és? Qui ha estudiat?
D'acord, mira, em dic Isabel Ortega Rion. El fet de signar els llibres amb els dos cognoms i la M de Isabel Maria va ser una casualitat. Vaig presentar-me un premi i a l'aplica vaig posar això. I llavors ja va quedar així i vaig dir, doncs mira, ho deixo tal com està. I a més, la meva mare tenia Alzheimer aleshores i per mi era també fer-li, o sigui, un reconeixement a la meva mare posant el Rion. Llavors altres coses que he escrit, articles o així, poso Isabel Ortega i s'ha acabat. O sigui, que hi ha gent que em pregunta, a veure, com et poso? Isabel Ortega Rion, Isabel Ortega, Isabel Maria Ortega. Dic, com vulguis. Ja dic, depèn. Llavors, què he estudiat? Primer vaig fer psicologia a la Rovira i Virgili i després vaig veure com la psicologia em quedava una mica curta. O sigui, necessitava més canya. I llavors vaig fer filosofia. Amb tot això jo ja havia fet les oposicions per entrar com a professora de llengua catalana a un institut. Llavors vaig acabar els dos últims cursos sent professora, fent de professora i acabant filosofia.
Filosofia m'imagino també a la Universitat Rovira i Virgili.
No, a Barcelona això, ja, a la UB. Perquè jo vaig anar a treballar, vaig anar a viure a Barcelona, per l'Eixample, però treballava a Cornellà, en un institut d'aquests que en diuen ara d'alta complexitat. Però jo m'ho vaig passar molt bé, la veritat. Era un institut amb alumnes complicats, però almenys són els que m'agraden. Vull dir, m'agraden en el sentit que t'estimulen, és gent molt, molt carinyosa, molt... Vaja, que si te'ls saps agafar bé, i després també necessiten que algú els guiï, perquè molts estan no tenen límits. Llavors, si tu els poses límits i et veuen que ets justa, llavors t'accepten i veixen totes les criatures.
Sí, sí. Com ha influït haver estudiat psicologia primer, filosofia després i la seva experiència en l'ensenyança en els seus llibres?
Això és una mica complicat. Mira, això de la psicologia sí que m'ha ajudat una mica també a detectar coses amb els alumnes, per exemple, doncs, ostres, anava al psicopedagògic, mireu aquesta nena que em sembla que té dislèxia. O bé, però jo de tota manera vaig decidir que jo em dedicava a l'ensenyament només. Vull dir que no volia exercir de psicòloga. Algun alumne m'havia dit, ai, que tenia problemes i problemes greus, que la fes de psicòloga, i vaig dir no, perquè no. Jo soc professora de català i punt. Llavors, adreça't aquí, perquè és que si no es barregen les coses.
Perquè a psicologia, les assignatures que més li van cridar l'atenció, quines van ser?
A veure, a mi em van cridar l'atenció més algunes que marxaven de la psicologia, per exemple, antropologia filosòfica, o sigui, perquè l'antropologia és molt àmplia i jo soc molt curiosa, o sigui, una de les característiques que crec que tinc és la curiositat i les ganes d'aprendre, no? Llavors, tot allò que representava que era nou per mi, no estic gaire contenta de l'ensenyament rebut de psicologia, perquè era, jo crec que era molt rudimentari. Ara crec que és molt més seriós. O sigui, hi ha moltes assignatures científiques, aleshores no n'hi havia i eren les que a mi m'agradaven, perquè fer Freud està molt bé, però si a més tu tens una base científica, és millor encara. A mi, de tota manera, qui m'agradava a filosofia era Nietzsche. Nietzsche va ser el meu amor intel·lectual. I Sartre també.
I com es va endinsar en el món de la poesia?
Uf, jo diria que a través de la música. És a dir, de petita, allò que sents música amb 12 o 13 anys, volia escriure cançons. Llavors m'inventava cançons. Pots comptar amb 12 o 13 anys les lletres que devien ser. O sigui, me'n recordo, però no te les penso dir perquè em fa vergonya. Però llavors, no sé, feia cançons a un arbre. I, clar, llavors això vaig anar escrivint burrades. Quan feia cou als 16 o 17 anys ja m'hi vaig posar més seriosament. O sigui, vaig començar a llegir autors, sobretot en castellà, perquè jo tenia més accés a poetes castellans. Fins i tot recordo que amb 18 anys gravava poemes i a la nit els escoltava per sentir-los, o sigui, perquè era com un plaer per mi. Llavors, de seguida que vaig conèixer autors catalans, a través també de la música, perquè va ser a través de Lluís Llach, de Serrat, de Raimon...
Tu vas descobrir Salvador Espriu, per exemple.
Clar, Espriu, Ausias Marc, Salvat Papasseit, o sigui, llavors va ser... Clar, un món nou per mi. Però vaig triar molt a escriure, a publicar, molt, molt. Perquè tinc molt de respecte a l'obra publicada, a la lletra impresa. Perquè és una cosa que queda, que si fas un xurro, el xurro està aquí sempre mirant-te, i ho saps. Mentre que si és el parlar, doncs mira, allò que en castellà diuen... Les paraules se les lleva el viento, no? I, en canvi, llegia, clar, jo llegia coses molt bones i pensava que jo no podré escriure mai com així. I vaig trigar molt, 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 fins que em vaig decidir presentar-me un premi, que era el Premi Ciutat de Tarragona, i el vaig guanyar, que no m'ho creia. Quan em van trucar per dir-me que l'havia guanyat, vaig dir, torneu a dir el nom, sisplau, no sigui cas que us hàgiu equivocat.
Veiem que la majoria de poemes de gravetat són poemes breus.
Sí.
Això, com ho hem d'interpretar? Què significa per vostè la gravetat i què intento transportar?
A veure, el tema és un tema dur, que és la mort, i vaig aprofitar la mort del meu company, que va morir ara farà 8 anys, i per expressar l'acte de morir, i després també el dol que queda. Per això està dividit en dues seccions, udol i dol. Udol és el fet aquest que està iniciat, totes dues parts estan iniciades amb uns poemes en cursiva, que el que volia fer era com anar-me'n molts anys enrere, o sigui, com els primers homo sapiens, com devien viure la mort aquells éssers, oi? I llavors, clar, en el primer diu, és que no hi ha paraules, perquè no sabien ni anomenar-la. Llavors, moltes vegades, quan hi ha una emoció molt forta, molt forta, no sabem, no podem posar paraules. I llavors, clar, els poemes són breus, i a més crec que un tema així no cal posar-hi palla. O sigui, em va costar molt escriure'l, eh? O sigui, vaig estar 6 anys escrivint-lo, però anava buscant la paraula adequada per haver d'evitar escriure en d'altres. Sí que n'hi ha de més llargs, però n'hi ha un que és, té una sola pàgina, que és o la metafísica de la matèria, que és una mena d'oxímoron, però que... O un altre que diu viure sense anestèsia. Clar, si tu dius viure sense anestèsia, estàs dient moltes coses. No cal dir res més ja.
Clàssics per tothom.
I us portem dues obres de teatre. Començarem per la primera, que es titula Tesarba i és de Juli Vallmitjana. L'acció es desenvolupa en un ambient de gitanos, amb el rerefons els costums gitanos, on la superstició forma part d'una vida sovint nòmada. L'òpera narra una història de passió, honor i venjança, protagonitzada per una vella gitana remeiera, Esperança, la seva filla Tesarba i Gerinel, un perseguit per haver robat unes joies sagrades, al qual donen asil a casa, i acaba seduint la jove gitana. Tesarba personifica l'alba, la qual desapareix a la sortida del sol, coincidint al final de l'obra l'abandó de l'escena de Tesarba amb la sortida del sol. I tot seguit, Lo Cantador, de Serafí Pitarra. Lo Cantador és una peça, una gatada cavalleresca en dos actes, en vers i en català, del que ara es parla, original de Serafí Pitarra, pseudònim de Frederic Soler i de Pau Bunyedes, estrenada al Teatre de l'Odeon de Barcelona el dia 12 d'octubre de 1864. L'acció passa al segle XV.
Del mercat editorial.
I començarem pel llibre de poemes que es diu Vitralls i és de Lluís Calvo. Què podem dir de Vitralls abans de llegir el poema d'avui? Doncs que la imatge de la portada està feta pel propi autor i són uns vitralls del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Llegirem un dels primers poemes d'aquest llibre de poemes. Tota paraula neix d'un llarg anel que s'afina en el torb i empèn la llau, i en fondres busca el riu i neix l'esclau fins que s'hi espella infús el blau del cel. Gran risc és barbollar prop del parany, perquè enllà de la parlar foscant i estrany, llengua evident agira en desengany, la llum volàtil fuig en l'aire cel. Més, si l'escrius, el somni es torna brau, i tens diví l'atzar que tira el dau, i en lloc del sis concita un vell estel. Si vols remoure el rastre de l'engany, tot serà absurd, privat de foc i afany, i tres viuràs com qui s'aboca al plany. La parla és la masia del rebel, que baixa el gorg pels balsos de la frau, i del casull ronyós en fa palau, i del deliri a serp raó de mel. El cant de l'eix al gorg que ve d'antany. No en veus les clares aigües? Fes-te un bany, pou en el fons i crea amb mots l'estany. I tot seguit, Perfecte final feliç, de Judit Espígol. El narrador ens presenta dos protagonistes que aparentment són antagònics, però que en realitat tenen més coses en comú del que es pensen. Ambdós busquen un company de pis, són solters per tal com les seves parelles els han abandonat i tenen amics i gustos compartits. És un narrador en primera persona, homodiegètic. La història és explicada pels dos protagonistes de la novel·la, en Tyler i l'Olivia. Succeeix a Girona i hi haurà un punt d'inflexió que confirmarà la seva relació com a parella, el retorn de l'exparella d'en Tyler. En el passat tenien quelcom que els havia d'unir per sempre, però ara ja no ho tenen, i en Tyler, just quan torna la seva ex, es declara per primera vegada a l'Olivia. Si voleu saber amb més detall tota la història i com es resoldrà aquest conflicte, llegiu-la. Potser no és arriscat si afirmem que es tracta del normal people de la literatura catalana?
La dent de la poesia.
I el primer llibre de poemes que us portem avui és Escrit en pinzell, de Josep Fàbrega i Selva. Quan sigui primavera, la penombra, escatxigada amb grocs i un pic de mangra, enfilarà llunes de plata i bronze per agençar un fermall i regalar-te'l. Quan sigui estiu, vindrà una papallona amb les ales de llum i el pit amb flames. T'oferirà els aurats molls de la sorra i els blaus i els verds estesos a la platja. Quan sigui tardor, l'ambra de la dolça obaga, on els aurons pinten la tarda xeradat, i amb ell les cent penyores d'un temps i d'un espai per als miracles. Quan sigui hivern, la neu vestida d'ombres et serà d'argent, damunt les mans cansades, fins que l'esclat de tot or de les mimoses encalmi el fred que fa dintre de casa, i un mostrari eixorc de profecies, els colors bruts de fang són la collita. I tot seguit destil·lacions de Montse, Castellà i Oliver. Repetir és repetir el mateix discurs, a voltes llarg, curt, eixut, tartamut, a voltes incitador, amenaçador, aclaparador, mots viciats, humits, remollits, cercle viciós d'anelles que volten, t'envolten i t'ofeguen.
Història en català mems.
Passada, i com la setmana passada, tenim amb nosaltres el David Silvestre, conegut a Català Mems a Instagram, que ens parlarà d'un nou tema sobre història. Avui, en concret, pel que tenim entès, és la Guerra dels Segadors.
Coneixeu la història de l'himne a Catalunya? Potser l'heu cantat mil vegades, però sabeu d'on ve? L'himne a Catalunya es diu Els Segadors i deu el seu nom a una revolta popular. Què? Pagesos revoltant-se? Doncs sí, i avui t'explicarem la història d'aquesta revolta, la Guerra dels Segadors. Ens traslladem, però, al 1640, enmig d'un gran conflicte europeu, la Guerra dels 30 anys. Dues superpotències del moment, França i la monarquia hispànica, s'estaven destrossant mútuament, i enmig de tot això, Catalunya es veu atrapada. Perquè, clar, el rei espanyol, Felip IV, necessitava soldats i diners per aquesta guerra. I qui millor que els catalans per pagar-ne les conseqüències, oi? Aquí tenim el primer problema. Catalunya tenia les seves pròpies lleis i aquestes deien, clarament, que el rei no podia usar els seus recursos per una guerra exterior. Només estaven obligats a defensar el territori si hi havia una invasió. I aquí és on tenim el xoc cultural i polític entre Catalunya i Castella. A Catalunya el poder venia de les constitucions catalanes, mentre que a Castella el rei governava per dret diví. Déu mana, el rei executa i vosaltres ho veieu. Així, resumidament. Felip IV i el seu ministre favorit, el comte duc d'Olivares, se saltaven la llei a la torera. Van enviar els terços castellans a ocupar el Principat, suposadament per defensar la frontera amb França, però en realitat el que feien era sotmetre el país. I aquí arriba el segon problema. Si poses un exèrcit en un territori que no és el seu, que no té prou recursos i que viu de requisar aliments i allotjar-se a cases de pagesos, què pot sortir malament? Exacte, els soldats castellans van començar a saquejar, violar i abusar de la població local, i els catalans van dir prou. Aquí entrem a l'acció. El maig del 1640, a Santa Coloma de Farners, els pagesos van començar a revoltar-se. Es negaven a allotjar les tropes del rei, evidentment, i quan el virrei de Catalunya va enviar l'exèrcit per castigar-los, els sometents, les xarxes de defensa locals, van fer sonar les campanes. Més de 4.000 pagesos armats es van aixecar en armes i van expulsar l'exèrcit espanyol del territori. Un win rotund. Però això no acaba aquí. Per venjança, les tropes del rei van arrasar Santa Coloma, cremant la ciutat i matant la població civil. I això va encendre la revolta a tot el país. Així comença la Guerra dels Segadors, però això només és la primera part. A la segona, al següent programa, us explicarem el corpus de sang, la mort del virrei i la proclamació de la República Catalana. No us perdeu el proper capítol.
Recomanacions juvenils.
I la recomanació que us portem avui és Cartes a Shakespeare, d'Elia Espinosa. La Margot treballa a una cafeteria de la ciutat anglesa de Leeds per pagar la universitat. Es veu sovint amb la seva amiga Júlia i manté una bona relació amb la seva mare, especialment des que el pare va morir, fins que la mare mor, aparentment de manera accidental. Llavors el seu món es desfà. Poc després, la Margo coneix un noi misteriós amb uns ulls blaus impactants que li explica que havia treballat amb els seus pares i li demana ajuda per trobar un llibre que ells custodiaven. Un món nou d'aventures i missatges xifrats s'obre per a la Margo. Un món ple de lluites i interessos al qual ella sempre havia viscut aliena i que ara està disposada a investigar. A través d'un seguit de pistes i endevinalles relacionades amb les principals autores i autors de la literatura anglesa, la Margo i en Noah hauran de completar un recorregut per la Gran Bretanya si volen trobar el que busquen. I abans d'acomiadar-nos, com sempre, llegim un dels 99 poemes des de la presó de Ponent de Pablo Hasél. Avui, quan la porta es tanca. L'estirent soroll de les portes metàl·liques a cada repetitiu tancament de cel·les és un eco que esclava els timpans i la recerca de les ansiades claus. Diuen molts presos que encara l'escolten quan porten un temps al carrer. Un eco gelat que voldria congelar tot cor, perquè l'espurna de la resistència mai sigui flames que encenen les seves mirades seques. El mòdul s'omple de silenci per les gruixudes parets i cadascú a la cel·la parla amb els seus buits. Hi ha qui plora d'amagat, com hem fet tots a vegades, que ja dorm per la forta medicació. Qui s'abadeix amb la televisió, qui treu allò que oculta. I hi ha qui en l'eco de les portes metàl·liques observa la bonica justícia que vindrà des de les finestres obertes de la lluita. I fins aquí el programa d'avui, un programa que ha estat realitzat pel tècnic de so Joan Márquez i un servidor Aaron. Ens veiem a la propera.
A conversation only we could make. You're breaking into my imagination. Whatever's in there is yours to take.
El Cafè Literari, cada dimecres a la tarda a la ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu-vos vell,
de 8 i mitja a 9 del vespre.
El Cafè Literari,
a Radio Televisió el Vendrell,
el 700.1 de l'FM, presentat per Aaron.
Escoltes Radio el Vendrell 107.1.
Radio el Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins.
De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.